Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A inicis del segle XX, l'imperi austrohongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que va donar inici a la Primera Guerra Mundial. Tot i així, paradoxalment, Àustria-Hongria no comptava amb els mitjans econòmics i militars suficients per sostenir aquell conflicte de llarga durada. A la pràctica, aquest imperi va ser tutelat per Alemanya, la gran aliada, i el desenvolupament de la guerra que havia iniciat acabaria comportant el desmembrament de l'Estat i el derrocament dels Habsburg. Un dels grans punts d'atenció de l'imperi austrohongarès era el sud, els Balcans, on petits estats, especialment Sèrbia, volien fer-se amb el control dels territoris que encara dominava l'imperi otomà a la zona. Sèrbia aspirava a aixecar un imperi propi, aprofitant la creixent decadència austrohongaresa. L'enfrontament es va aguditzar per les pretensions sèrbies de controlar el territori de Bòsnia-Herzegovina, annexionat plenament a l'imperi l'any 1908. En aquest context, l'assassinat de l'arxiduc austríac Francesc Ferran i de la seva dona durant una visita a Sarajevo, la capital bosniana, el 28 de juny de 1914, va ser l'inici d'un conflicte global, el més cruent viscut fins aleshores. L'assassí del nebot de l'emperador, hereu de la corona, havia estat un serbi radical, Gavrilo Princip, i com que Sèrbia es va negar a lliurar-lo al govern de Viena, aquest li va declarar la guerra el 28 de juliol. Els austrohongaresos esperaven concentrar el conflicte als Balcans, pensant que els russos no s'implicarien. En canvi, en dos anys, l'imperi es va trobar amb quatre fronts oberts, a les fronteres amb Sèrbia, amb Rússia, amb Itàlia i amb Romania. Al llarg del 1915, les victòries austrogermàniques van permetre ocupar territoris de Sèrbia, d'Albània i de Polònia, però l'esgotament dels austrohongaresos, a remolc del govern de Berlín, es va fer cada vegada més evident. La tardor del 1918, l'imperi va patir dues derrotes militars importants. Al setembre, la batalla de Doiran, a Macedònia, i a l'octubre, la de Vittorio Veneto, al front italià. L'imperi es va veure, aleshores, abocat a la desintegració. I com és habitual, benvingut a una nova temporada. Josep Maria, el doctor Josep Maria Soler Sabater està aquí, bueno, nosaltres a l'enguàrdia.
Seguirem i diré com va, hola, què tal?
Sí, com va, hola, què tal? Podem fer les dues coses allò...
I anar pencant, que aquest tema ens ha portat feina.
Ens ha portat feina, eh? Ha sigut un estiu molt dedicat als austrohongaresos.
No, però diré una cosa. De vegades la història té curiositats que prens, molt. I existeix un llibre que va fer uns historiadors anglès, un tal Clark, em sembla que es diu, no sé, Robert Clark, em sembla, que és Diccionari de les Guerres, que està traduït a diversos idiomes. I vaig prendre la paciència de mirar la quantitat de vegades que les guerres surt a Àustria. Jo crec que és dels països que més surt del món.
Sí, sí.
Clar, per què? Perquè és tot el conflicte, i t'ho va explicar, no? És el conflicte dels Balcans, és el conflicte de Rússia, és el conflicte de Polònia, és el conflicte d'Alemanya, és el conflicte d'Itàlia, és el conflicte dels otomans, és el conflicte de la creu, on comença un món, és el món ortodox i el món cristià. És el conflicte musulmà.
Clar, de ser... és el els Habsburg, amb la relació amb la monarquia hispànica, i per tant amb Borgonya, amb Flandes, etcètera, etcètera.
És la crisi del Sacre Imperi Romà.
Sí, sí. Etcètera.
Però, és que, no, és que, i a més, dona unes quantes...
L'arrencada, per exemple, de la Guerra dels 30 anys, exacte, és a Bohèmia, i per tant és...
Però dels, o sigui, països, etcètera, que més. Sí, sí. I llavors la reflexió que tothom que ha estat a Viena, que sempre tothom li fa la primera reflexió, no? Diu, aquest que és el Ministeri d'Exteriors de Viena, veus que mires a la nit i veus que hi ha 5 o 6 finestres en llum. La resta està tot buit. Per què? Perquè, clar, aquells grans edificis eren per un gran imperi.
I ara, en
però
canvi,
un gran imperi no existeix,
no,
doncs no és el mateix. A més, tenint en compte una altra significació d'aquests anys, que s'ha de tenir en compte, que ens ha marcat molt, amb tota aquesta idea de la mitja Europa, no? De tot el centre Europa. Clar, les grans capitals d'aquell període no són, no és pas Berlín.
Ni... No.
Londres potser sí, però no és pas Berlín. La gran capital d'aquell període és Viena, Praga i després, amb un nivell diferent, Budapest.
Sí, sí.
I alguna ciutat més.
París.
Sí. París, clar. París, molt bé. Sí, com diu el Joan.
Però fixa't, sí.
Però això ha canviat tot. És a dir, després d'aquest fet, ha canviat tota la història. Aquests països, aquestes ciutats, aquestes característiques, agafen una altra, al final...
Una altra dimensió molt diferent.
Una dimensió, sí, però que de cop i volta dius, fixa't, fins i tot, turísticament ho pots veure amb una cosa tan evident com les llums obertes o no, amb uns grans edificis que, bueno, hi ha quatre bombetes. Bueno, o 20, perquè els altres despatxos de què serveixen? L'imperi ja no hi és.
Qui ens acompanyarà avui no és Berlanga, encara que tenia la seva obsessió amb l'imperi austrohongarès, sinó...
Sí, sí.
No, sí, totes les pel·lícules de Berlanga sempre sortia una referència, encara que fos absolutament absurda, l'imperi austrohongarès. En aquest cas no serà una referència absurda, sinó una referència fonamentada, que és el catedràtic d'història contemporània de la Universitat de Barcelona, Joan Villarroia, que moltíssimes vegades hem tingut aquí el programa perquè estem molt contents de tenir-lo, i a més per inaugurar temporada, doncs sempre... No t'has posat el frac avui, però en fi...
No m'he posat el frac, no, i a més, el frac amb les temperatures que tenim aquests mesos...
Sí, no em sembla que sobraria molt.
Quan en Josep Maria feia aquesta reflexió, deia París, Viena, jo pensava en el món d'avui, deia a Washington, de Washington capital encara no havien fet ni els plànols per construir-la.
No, clar.
Viena té, el que deies tu, uns palaus immens que representen tot aquell centre administratiu d'un imperi, i ara, doncs, bueno, turisme, que està molt bé, no?
Clar, i a més...
Però, en canvi, Washington està pensant, home, la capital de l'imperi està allà.
Pensava, a més a més, que l'imperi austrohongarès arriba un moment, Àustria com a tal, com a imperi, es fa massa gran, i a partir de la primavera dels pobles de 1848 no té més remei que dir això ho hem d'organitzar d'altra manera, perquè és que un imperi així, sense connexions, amb molt pocs ferrocarrils en aquell moment, d'aquí ve el naixement d'aquest nom tan estrany, tan divertit, d'altra banda, que és imperi austrohongarès, o la doble corona, no? de tenir dos peus a l'imperi, encara que van seguir manant molt més els austríacs, però influint molt més els hongaresos. Era una barreja molt...
No, i tenien coses de que, fixa't que en l'Europa actual, algunes característiques ja eren avançades. La voluntat aquesta federal, en referència a les finances, l'exèrcit i la política exterior. Una mica el que fa Europa, però clar...
L'Ernest Lluch hi pensava molt, amb l'imperi austrohongarès.
La teoria austriacista que encara desenvolupar.
Sí, per això.
Sí, sí. Bueno, és i a més, és un món, perquè, clar, a vegades, quan parlem d'aquest gran imperi, les dades, allò que tenim pel programa, no? En el seu moment màxim tenia 600.000 quilòmetres, la península Ibèrica, Passa que la península Ibèrica, que és quasi tan gran com va ser, queda
amb una cantonada, diguéssim.
Clar, i això és al mig, i com tu deies fa una estona, allà xoca tot. I aleshores xoca, doncs, fins a l'actual Bèlgica, abans de la Revolució Francesa, era domini dels Habsburgs, per tant, fa 200 i escaig d'anys, i després, esclar, tot el conflicte de frontera del món, diguem-ne, cristià amb el món musulmà, perquè és els Balcans,
Croàcia, la creu,
l'ortodoxa, el catòlic, el protestant catòlic,
és l'últim gran setge de Viena per part dels otomans, que estan a punt de guanyar-lo, vull dir que amb ajuda dels polonesos, però és a dir que això és un...
Això és molt significatiu. Fa 2 anys vaig estar a Budapest, que veus al revés, aquest renaixement nacional a partir de la segona meitat del 19, quan veus l'edifici del Parlament de Budapest. Però és el riu. Quan tu estàs a Budapest, bueno, és que a més amb els amics que anàvem amb el cotxe, estàs a 200 quilòmetres de Praga i a 200 de Viena.
Sí, sí.
Perquè és un triangle. 200 quilòmetres és anar una mica més de Praga, des d'on estem nosaltres.
Sí, sí.
I és anar a Tortosa, una mica més enllà de Tortosa.
Aquesta, sí.
Això és el centre de tres grans ciutats.
Sí.
I això, nosaltres, ara feia aquesta comparació, ostres, però està en el mig d'Europa, amb un gran... No tenen ferrocarril, però tenen una via, que és el Danubi, que és la pista natural de comunicació.
Només el llibre del Claudi Magris, no?
El Danubi.
El Danubi, l'Europa.
I aquest món, doncs, avui que parlem de l'imperi austrohongarès, s'acaba, podríem dir, s'acaba Ara fa
final segle, de la Primera Guerra Mundial.
Perquè tot això, ja t'ho imagina't llavors com s'ha consolidant. Sí.
Implosiona i explosiona les dues coses.
Implosiona les dues coses i després, així, com a reflexió, dius, implosiona, aleshores es prenen unes mesures que van crear molts conflictes entre el 1919 i 1900, la Segona Guerra Mundial, es torna a refer el mapa a partir del 45 de la implosió del 19, i el 90 explota tot.
Sí, sí, o sigui...
Per tant, la meva lectura és les solucions aquelles que semblaven les millors de l'any 1919 no ho van ser-ho tant, quan 100 anys després el mapa que es dibuixa, el que tenim avui en dia, no té gaire,
relació. Parlem de l'imperi austrohongarès just abans de la Primera Guerra Mundial. Ja ho sospito pel que comentàvem, però no semblava un imperi molt ben estructurat. Hi ha molts problemes, perquè si no, no li hagués passat tot això que ja avancem claríssimament. Com era l'estructura i per què tenia aquesta obsessió, sembla, amb el món dels Balcans i amb Sèrbia, especialment?
Sí, la primera és, esclar, és una estructura que digues, la fidelitat era amb una dinastia. Això, la fidelitat era els Habsburg, no? I molts territoris aquesta era la fidelitat. Després, a partir d'aquí, a la segona meitat del segle XIX, que és la derrota en Prússia, que li pren el paper hegemònic dins de
l'Alemanya, a
més els hongaresos, que ja ho havien intentat el 48, el 48 Hongria no assoleix la independència perquè intervé l'exèrcit rus, que és el que aixafa la revolta del 48. Si no, Hongria hagués fet un altre camí. I llavors la repressió després del 48 és brutal, de l'imperi contra Hongria. Però el 66, amb la crisi, doncs, bueno, van arribar a aquest pacte, en el qual aquestes dues nacionalitats, que representaven en població no arriben al 50% del conjunt de l'imperi, doncs es reparteixen una mica el control d'aquest imperi.
I de totes les nacionalitats.
Àustria controla la part d'avui en dia diem Txèquia, no? Bàsicament, que més és la part de desenvolupament industrial, i aleshores Hongria controla la part dels Balcans, curiosament, no? Perquè més està a l'est.
Més enfocada.
La capital més a l'est de les tres és Budapest, no? I aleshores això és un equilibri, però molt inestable. Permanentment està en tensions, però funciona. Durant 50 anys funciona.
Econòmicament funciona.
Econòmicament funciona, es desenvolupa. Després, el desenvolupament no és el mateix. És a dir, el Parlament hongarès i el sistema electoral és molt més censitari, és molt menys democràtic que el d'Àustria. Això, per exemple, perquè la història, doncs, maten a l'hereu, i l'hereu, doncs, el que és diguem-ne, l'espoleta d'un conflicte que estava latent. El programa de Francesc Ferran era acabar amb aquesta dualitat perquè volia acabar amb determinats privilegis d'Hongria. I aquest programa tenia ja el llibre del Kaiser, l'exèrcit del Kaiser, que és sobre l'exèrcit austro-hongarès al llarg de la seva història, des de la mitjana, i li dedica un capítol, i precisament estava amb la visió que tenia d'hongaresos, volia canviar la Constitució, volia reformar, i per tant el xoc sense guerra, al moment que es produís el canvi d'emperador,
que era molt gran,
Hongria, estava previst
molt gran.
Molt gran. I després, però malgrat aquestes tensions, el anar-se implicant en els Balcans, el 7 s'adaccionen Bòsnia i Herzegovina, amb el qual, en vez de quedar-se una mica més al nord i evitar el conflicte,
encara entra més cap al sud,
amb Sèrbia, i després amb l'imperi rus. Però en el primer moment, totes aquestes tensions que acabaran en 4 anys amb aquest imperi, però en el primer moment aquestes tensions no impedeixen que tot funciona. El que passa que al cap de 3 setmanes l'imperi s'ha acabat. És derrotat de l'oest a l'est.
Si recordeu, molta gent l'ha llegit, allò del món d'ahir, de l'Stephen Zweig, ell explica l'entusiasme que tothom se'n va a la guerra.
Sí.
O sigui, a Viena, tothom, a la ciutat del Vals i la ciutat de la música i de l'òpera, entusiasme dels joves si se'n van a la guerra. Ara,
fixa't que són imatges que ens han quedat a la retina, a Viena, a Múnich, amb un austríac que està retratat, Adolf Hitler, no? Però fixa't que és, això hi ha alguns historiadors els últims anys que ho han analitzat, és el món urbà, el món universitari, el món occidental, que accepta i té una formació més intel·lectual d'aquests conceptes. En el món rural, si ve el llibre que parlàvem abans sobre l'imperi, no va ser tan expansiva aquesta voluntat. Perquè, a més, amb aquestes mobilitzacions massives, l'estudiant deixava els estudis. El pagès li agafaven el cavall, tenia que deixar les terres i anar a la guerra. I, per tant, sobre aquestes imatges, aquesta dualitat que alguns han plantejat, diu, tenim les imatges urbanes.
Del que escriu i deixa testimoni escrit.
Però no tenim la imatge, i et penses, sí, un estudiant, llavors deixava, si era advocat jove, i s'anava. Però en el món rural...
En tot cas, en el sud, els Balcans estaven en ebullició, perquè, clar, l'imperi otomà, que li deien el malalt d'Europa, estava a punt de disgregar-se, i el territori Bulgària, per exemple, tenia intenció d'emparar-se de Constantinople, d'Estambul, perdó, ja en aquell moment. Hi havia plans, una altra cosa que després... però tots les quatre petites estats que hi havia, que era Bulgària, Romania... cinc, perdó, m'he deixat un. Montenegro, Sèrbia i Albània, que havia aparegut, tots tenien interessos...
Te'n deixes un.
I Grècia, per sota, clar. Tens raó.
És el que surt guanyant més de les guerres balcàniques.
Tens raó.
Perquè l'actual Tessalònica és en aquest moment que
clar,
passa. Però Bulgària arriba al mar, en 1913.
Sí.
I és la reacció dels altres
que
l'impedeix.
Clar, tota la Tràcia, que és el territori europeu actual de Turquia, era un territori molt ric i que, per tant, tots deien que era seu. I aquesta tensió, clar, l'imperi austrohongarès, en lloc d'allunyar-se, va i encara s'apropa més. Clar, és una cosa que...
I en certa manera, l'imperi rus, que mira que tenia des de Vladivostok allà, però bueno, aquesta obsessió de l'imperi
dels passos, els passos otomans, que
deia. De sortir el Dardanel, Rússia.
Abans tenia Romania, abans tenia Bulgària, i tot això... jo penso que els grans imperis d'aquell moment, que venen de les edats mitjana i moderna, Alemanya és diferent, però també queda enganxat, però els dos grans imperis, el rus i l'austríac, queden enganxats en els Balcans i serà... Al final de la guerra comença pels Balcans...
Clar, que ja havia estat escoltat diverses vegades, però l'11 i el 12 hi ha guerres balcàniques molt intenses, molt cruels, en què els otomans fan grans matances, però els altres en fan tan grosses o pitjors, i entremig estan els austrohongaresos, que també contribueixen. Amb la qual cosa, allò és un polvorí a punt d'esclatar.
Polvorí també ètnic.
Sí, home,
com es preparava l'imperi? Perquè l'imperi era evident que havia d'afrontar, amb aquesta mentalitat, diverses guerres contra potser un gran estat balcànic, que Sèrbia s'emparés de tot, o recolzant amb un altre, per exemple, l'aliança amb Bulgària per contra això, eren coses que jugaven. O intentant emparar-se de part de l'imperi otomà. Vull dir que hi havia possibilitats diverses i segur que se n'estaven preparant.
Sí, però la possibilitat, diguem-ne, la voluntat, sobretot militar, era de tots aquests problemes de l'imperi, que hi havia una certa sensació amb determinades èlits militars que això s'estava desintegrant, i per tant calia, allò la resposta és una guerra, una victòria, i acabarà amb aquestes tensions d'allò. I l'objectiu és Sèrbia, per el tema de... a banda de l'atemptat, no? Sèrbia,
abans que arribés el tot.
Sí, i aleshores això ja era un planejament. Evidentment, i aleshores aquí és on dels jocs diplomàtics, no? Això crea un problema. Sèrbia, en què sabem que al primer moment va poder resistir, però després no, el problema no era Sèrbia en si, perquè Àustria hagués pogut perdre, però al final guanyar per la força real. El problema de Sèrbia és la reacció russa, que és el que va acabar passant. Això ja no estava tan previst, però es va produir. I aleshores, a més, esclar, ja hi jugava, Àustria va quedant enganxada diplomàticament per la seva situació a l'imperi.
Entre altres coses, perquè hi havia hagut reunions entre el ministre d'Afers Estrangers de l'imperi austrohongarès, el ministre d'Afers Estrangers rus i amb la participació del caixer alemany, bons tots tres per organitzar embolics, perquè no s'aclarien, i van sortir d'una reunió que es va fer a Alemanya, tots tres convençuts de tres coses diferents.
Sí.
L'imperi austrohongarès de que Rússia no l'atacaria si s'emparava de Sèrbia. El rus convençut de que l'imperi austrohongarès havia afirmat que no atacaria Sèrbia, i l'alemany dient que bé, s'han posat d'acord i no ens atacaran a nosaltres, no? Ja, esclar, una cosa ridícula, sí, perquè ridícula pels papers perquè... es veu que tots tres diuen coses radicalment diferents del que va passar en aquella reunió.
L'atemptat és el 28 de juny, i la guerra no es planta fins un mes després.
Sí, sí.
Per tot el que hem llegit, tots plegats,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
El 20 de juliol li preguntes a algun d'aquests dirigents que, que al cap d'una setmana o dos dies estaria en una guerra mundial,
diuen que no.
Penso que li haguessin dit que no. La prova és que el Caixa el va enganxar de
passeig, sí, sí.
El president francès estava de visita a Rússia.
Sí, sí,
però la diplomàcia funcionava més amb aquest tipus de relacions personals que no amb unes estructures com avui en dia diplomàtiques i tal. Bueno, en síntesis, la diplomàcia d'aquest moment va ser un desastre, que va portar el desastre, perquè tothom sabia els perills, però no van pensar que tots aquests perills s'acabarien produint en 24 hores entre l'1, 2 i 3 d'agost, no? I aquí sí que els plans militars eren una altra cosa. Els alemanys diu Bèlgica, passant pel mig,
sí, sí.
Clar, Bèlgica era neutral, no?
Vull dir, sí, sí, sí.
I tot això, en fi...
El 23 de juliol de 1914, unes setmanes després de l'atemptat en què van morir l'arxiduc Francesc Ferran i la dona, la duquessa Sofia Chotek, l'imperi austro-hongarès va fer arribar un ultimàtum de 10 punts al govern serbi. Només li concedia 2 dies per respondre. Tot i que la resposta va ser conciliadora i els serbis van accedir a satisfer la majoria de les 10 demandes, el govern de Viena ho va considerar insuficient. La decisió d'anar a la guerra ja estava presa.
La història d'aquests últims anys, i especialment els esdeveniments dolorosos del 28 de juny, han demostrat l'existència a Sèrbia d'un moviment subversiu, la fi del qual és separar de la monarquia austro-hongaresa algunes parts dels seus territoris. Aquest moviment, que ha anat creixent davant els ulls del govern serbi, ha arribat a manifestar-se més enllà del territori del regne amb actes de terrorisme. El govern reial serbi ha de comprometre's, 1. A suprimir tota publicació que exciti a l'odi i al menyspreu de la monarquia i a la tendència general dirigida en contra de la seva integritat territorial. 2. A dissoldre immediatament la societat anomenada Narodna Odbrana, Mà Negra, i a confiscar tots els seus mitjans de propaganda i actuar d'igual manera contra qualsevol altra societat que s'involucri en propaganda en contra de la monarquia austro-hongaresa. 3. Eliminar sense demora de la instrucció pública sèrbia tot aquell que serveix o pugui servir a fomentar la propaganda contra Àustria-Hongria. 4. A separar del servei militar i de l'administració a tots els oficials i funcionaris culpables de la propaganda contra la monarquia austro-hongaresa, dels quals el govern imperial i reial es reserva a comunicar els noms i els fets al govern reial. 5. A acceptar la col·laboració sèrbia dels òrgans del govern imperial i reial en la supressió del moviment subversiu dirigit contra la integritat territorial de la monarquia. 6. A obrir una enquesta judicial contra els participants en el complot del 28 de juny que es troben en territori serbi. Els òrgans delegats pel govern imperial i reial prendran part en les seves investigacions. 7. Actuar amb urgència en l'arrest del comandant Boslav Tankosic i de Milan Siganovic, empleats de l'estat serbi compromesos, segons els resultats de la instrucció, a Sarajevo. 8. A impedir el concurs de les autoritats sèrbies en el tràfic il·legal d'armes i d'explosius a través de la frontera. 9. A donar al govern imperial i reial explicacions sobre els propòsits injustificables dels alts funcionaris serbis que no han dubtat després de l'atemptat del 28 de juny a expressar-se d'una manera hostil cap a la monarquia. I, finalment, 10. A informar sense demora al govern imperial i reial de l'execució de les mesures compromeses en els punts anteriors. El govern imperial i reial espera la resposta del govern reial, a més trigar fins al dissabte 25 d'aquest mes, a les 5 de la tarda. Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'enguàrdia amb en Joan Villarroia i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'imperi austro-hongarès durant la Primera Guerra Mundial. Doctor Villarroia, ja ho sé, perquè és evident que la Guerra Mundial va començar, però en què va fallar aquest ultimàtum, si precisament semblava que li concedia tot el govern serbi, estava d'acord amb que el que sigui, però no anem a la guerra, que la perdrem?
Sèrbia va estar disposat a acceptar una part de l'ultimàtum, era que Sèrbia pràcticament perdia la capacitat de decisió perquè volien intervenir directament els austríacs i tal. I llavors, algun d'aquests punts últims no els van acceptar, i Àustria, sobretot la pressió del camp militar, de l'estat major, que ell anava amb la idea de la guerra...
El general Conrad.
Sí, el Conrad. Aleshores, malgrat que Sèrbia estava disposat a acceptar una part, no totes, Àustria es va negar o totes o res. I aleshores, a partir del 27-28, es desencadenen els empuntejaments, perquè aleshores el que ell no preveu, que això després va tenir conseqüències a la mobilització aquells 2 o 3 dies, perquè comença a mobilitzar l'exèrcit destinant-lo cap al sud de l'imperi.
Per atacar Sèrbia.
No? I aleshores, al cap de 24 hores, veig ell, els russos, que comencen a amenaçar.
Clar, que ells això, estan convençuts que no anirien.
Que no ho farien, o que la pròpia Alemanya serviria de fre. I aleshores, això va generar un caos ferroviari, perquè de cop i volta va tenir que ordenar al revés, que una part de l'exèrcit que es mobilitzava cap al sud anés cap al nord, cap a Galícia, pel por de l'atac
dels russos.
I això, primera, l'estructura ferroviària no funcionava al mateix nivell que la francesa o l'alemanya, i aleshores això va crear un caos que va retardar uns quants dies la mobilització. I a més va crear la cosa pitjor, que és que en cap dels dos fronts va tenir la superioritat necessària per guanyar. I aleshores tu generes una tensió, la gestiones malament, vas a la guerra i mobilitzes fatal, i al cap de 2 o 3 setmanes, només, o sigui, ja l'has perduda. Perquè, sobretot, la perden amb Rússia. Després amb Sèrbia també. Però Sèrbia era una derrota menor, era de prestigi. Però, esclar, el problema és que l'imperi rus
se't pot menjar.
T'escombrat de Galícia, has perdut la part més capacitada de l'exèrcit abans de la guerra, és que perd en 3 setmanes, 4, 500.000 d'homes, i aquest 500.000 d'homes era el més preparat, el més format, i el nucli més important d'oficials.
Hi ha algun analista que diu, de l'època contemporània, el pitjor exèrcit del món.
El de l'imperi austro-hongarès.
Sí, diu, es fa aquest comentari.
El problema que hi ha amb la
derrota... Que és la direcció de la guerra.
La direcció de la guerra és fatal, però l'error més gran és, a part de les problemes de mobilitzar, és que dins de la mobilització russa, que tampoc era... l'exèrcit rus mobilitza quasi una tercera part més de recursos humans, però aquí hi ha un tema que tampoc és més propi militar. Dels grans exèrcits europeus, un tema cabdal, l'estructura era les divisions que tenies bàsicament d'infanteria i l'artilleria que portava cada una d'aquestes divisions, que la suma et donava doncs 1.000, 2.000 o 3.000 canons. Les divisions de tots els exèrcits europeus moderns que tenien menys artilleria era l'exèrcit austro-hongarès. Per tant, quan s'enfronta a l'exèrcit rus, és inferior en número i inferior en artilleria, amb el qual el desastre
està.
I una de les conseqüències que té, després a part del setge de Premslin, no, és que l'avenç rus, que és a finals d'estiu, agafa una part de les terres més productives en cereals de l'imperi austro-hongarès, sobretot basant en Hongria. I això té una repercussió brutal, perquè des del principi de la guerra, Viena començarà a patir gana. Viena, els ciutadans de Viena. Però no el 17 o el 17, no.
El 14.
Perquè perden una part de les terres més...
Els proveïments no funcionen.
L'altra part agrària més important era Hongria, i Hongria aquesta producció la juga per casa, que és Hongria.
Clar, però una cosa que sempre, que crec que es pensa de la Primera Guerra Mundial, és que l'estat pitjor organitzat dels grossos que hi van participar era Itàlia, que ho va fer molt malament, però em sembla que Austria-Hongria competia directament amb Itàlia amb aquest desastre de la guerra, no?
A veure, la realitat és aquesta, però clar, a veure, ara les comparacions són
sempre difícils, sí, sí.
Itàlia, com tu saps, allò durant un any i mig va fer 11 ofensives 11, per sí. derrotar a una part d'aquest exèrcit austríac, austro-hongarès, una part, i no ho va assolir, no? Mm. Perquè, a més, clar, les lleis hongarès, sempre la major part dels recursos que van anar refent i mobilitzant els tenia contra Rússia, no contra Itàlia, no? És a dir, que dins d'aquesta situació, encara, però esclar, cada vegada, cada moment, cada any que passava, eren més esclaus de l'imperi alemany. I l'imperi alemany era més esclaus, és com a Segona Guerra Mundial, tenir com aliat Itàlia. Que tu, per evitar el seu enfonsament, l'has d'ajudar. I, per tant, Alemanya va tenir que dedicar una part dels seus exèrcits cap a l'est, que no estava previst d'entrada, i, posteriorment, a la famosa gran victòria de Caporetto, el Chiasso el 17, que és? És una ofensiva per anar frenant, perquè els italians, amb molts de costos, però de mica en mica anaven avançant. No oblidem que Caporetto avui en dia està dins d'Eslovènia. Mm. Per tant, fan una ofensiva, però qui la fa? La fa l'exèrcit alemany. Trasllada 8 o 10 divisions de les més ben preparades i entrenades i destrossa l'exèrcit italià, però el destrossa. Però són els alemanys. Què vol dir? Que aquestes divisions no estaven en el front principal, que era el de l'oest, i no estava a l'altre front, que era el de l'est. I per què? Perquè ha d'ajudar a Àustria permanentment. Però Àustria, amb aquest ajut i una capacitat de refer l'exèrcit almenys fins al 16-17, la va tenir. Després ja...
I això què va provocar? Perquè dins d'Àustria, Hongria, perquè clar, quan un imperi se'n va a la guerra, els ciutadans i les classes dirigents estan convençudes de que l'imperi no anirà a la guerra, una guerra que a més no és que l'hagi provocat, però gairebé, diguéssim,
si la provoques la vas a guanyar.
Clar, és que si no, és ben estúpid, no, fer això. I en canvi, les proves són que...
De fracàs en fracàs.
De fracàs en fracàs. I un fracàs dolorosíssim, el de final. Com es vivia?
Això comença, diguem-ne, aquella situació que ja semblava impossible, però que aguantava el 14, a partir del 15-16 comença a trontollar. Perquè, diguem-ne, cada part de l'imperi, de les dues importants, doncs, l'austríaca i l'hongaresa, cada un ja juga cada vegada més amb la defensa dels seus propis interessos austríacs o hongaresos, i entremig ja comences els problemes amb els txecs, que els partits txecs s'organitzen, i cada vegada més la veu del que se'n diuen els eslaus, que eren el 50% del conjunt de l'imperi amb diferents nacionalitats, doncs comencen aquesta fidelitat a l'imperi, perquè l'imperi els esburga, doncs comença a trontollar. I aleshores...
I els súbdits italians, que també en tenen.
Sí,
que, clar,
sí, sí,
que...
un percentatge...
Un munt de nacionalitats.
Baix, i a més, els austríacs eren molt... Alguns informes que he llegit, de que, per exemple, els bornis... sí, bé, dins de l'imperi, sense renunciar als bornis, però, en canvi, ocupar zones de la costa adriàtica, que hi havia sempre els italians, amb la seva italianitat, són recalcitrants. És a dir, que aquests... Això passava si ocupava Montenegro, que hi havia una part d'italians, però eren un 2%. És clar, aquesta és una altra. I és que, a veure, Àustria fins a 1866 encara tenia el Vèneto...
Sí, i tant.
Deia, no? Bueno, i el que és actualment tot Bolzan i tota aquesta part, Trento, la famosa...
Sí.
Tota la part de les Dolomites sud, i una part que era d'Àustria.
Ara fa 6 anys vaig fer aquesta excursió, seguint tots aquests fons, que és espectacular pel lloc, no? Però clar, el curiós és que, bueno, hi ha un company de la facultat, que ell és italià, però que quan parlem d'aquests temes, el seu avi va néixer en aquesta part que avui en dia és Àustria, i va combatir l'avi als regles de l'exèrcit
austríac.
Clar. D'aquelles zones, depèn on t'enganxava, doncs combaties. I esclar, totes aquestes tensions amb les derrotes, i sobretot a partir del 16-17, les condicions de vida, repeteixo, van deteriorar molt les relacions a dins de l'imperi, i aleshores ja al final només l'aguanta, el podia aguantar la victòria militar, cosa que no va ser possible.
A En els primers temps de la guerra, el cap de l'estat major austrohongarès va ser el baró Franz Conrad von Hotzendorf, un militar beligerant i molt preocupat per quins havien de ser els objectius de l'imperi en aquella confrontació global. En una memòria adreçada a l'emperador Francesc Josep el 27 d'octubre de 1915, deixava clares les seves preocupacions i les línies d'actuació que creia necessàries.
Baró, vostè ha expressat en algun informe que les forces austrohongareses s'estan quedant sense efectius i nosaltres, els civils del govern, pensem...
Vostès no estan aquí per pensar res. Aquesta és la funció dels militars. Calli i escolti. Si volem gestionar la guerra amb el mateix nombre de tropes que fins ara, i tenint en compte les pèrdues que hem experimentat fins ara, és probable que esgotem els recursos físics cap al juny de 1916.
Recursos físics? Es refereix als homes que tenim qualificats per al servei militar?
Ah, vostès, els polítics, sempre saben com guarnir el llenguatge. Recursos físics, joves reclutes... Quina diferència hi ha?
No li penso discutir, però...
Miri, la reobertura del front balcànic suposarà un moviment que ens serà favorable, tot i que es fa difícil de preveure com serà de favorable.
Tot i aquesta incertesa, vostès deuen tenir alguns objectius territorials clars, no? A quins territoris podríem arribar a fer onejar la bandera de la doble corona?
Rússia és l'enemic més perillós de la monarquia, ja que en la seva expansió pretén destruir-nos. Hem d'anar de totes tots contra els russos. Després ve Itàlia, un obstacle pels nostres interessos a l'Adriàtic, la Mediterrània i els Balcans. I en tercer lloc, Sèrbia i Montenegro, que seran enemics nostres mentre no se n'adonin que el seu estatus cultural estaria més assegurat en connexió amb la nostra monarquia que no pas com a satèl·lits de Rússia.
Rússia, Itàlia i els Balcànics. Déu-n'hi-do. I quina relació hem de tenir amb Alemanya?
Crec que l'existència i la prosperitat de la monarquia estarà més assegurada formant part d'un bloc central europeu fort, que no pas si anem a la nostra. Cal deixar enrere petites diferències, per tal que Rússia no guanyi terreny. Caldria fixar una frontera al riu Bug, que només s'hauria de modificar per fixar-la al Vístula. I fins i tot, encara que fos partint-lo amb Alemanya, el territori polonès també hauria de ser nostre. Si s'arribés a aquesta disminució de poder rus... la resistència de Sèrbia es trencaria indirectament.
Però què farem amb Montenegro i amb les aspiracions italianes?
Montenegro seria menys perillosa que una Sèrbia independent, sempre que controlem el port d'Antibari. I els italians tenen un sentiment nacional tan fort que no en podrien fer mai ciutadans lleials. Encara que caldria restaurar les fronteres del Po i del Mincio, per si calgués iniciar una ofensiva sobre la plana veneciana. Ara el que convé és no defallir i que el govern ens faciliti els recursos necessaris per imposar la nostra voluntat. O sigui que espavili i doni'ns tot el que li demanem per la glòria de l'imperi.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Villarroya, Conrad és evident que va ser un dels grans culpables del mal fer de l'imperi austrohongarès, però ell, clar, centrar la culpabilitat en una persona, això és molt decimonònic. Sí. I ja sabem que això no funciona així.
Sí, però és veritat que és molt més complexa, però llegint tots els llibres que tracten la complexitat, aquesta voluntat seva d'anar a la guerra, perquè ell creia que només amb la guerra l'imperi podia sobreviure, la va acabar imposant en aquests moments dels últims, diguem, la tercera setmana de juliol. Ell va tenir molta influència sobre les parts diplomàtiques, el mateix emperador que era allà, a més hi havia el tema hongarès, no? Hi va haver uns jocs, i ell sempre va mantenir la línia més beligerant i al final la va aconseguir imposar, perquè l'emperador decreta la mobilització.
Estem mirant la part, diguem, del derrotat, però moltes vegades a la història de la humanitat les guerres són els que determinen el futur dels victoriosos.
Sí.
Vull dir que això hem de tenir en compte. Molts aspectes de la història de la creació de països, estats, fronteres, etc., és a partir de les victòries militars. I el Conrad pensava que tindria una victòria militar. Que no,
no anem gaire lluny. Hi ha molts autors, que segur que els hem llegit, l'Enric i tu, Josep Maria, que la situació del Romanov a Rússia era molt, molt, molt complexa, també, no? Sí. I que aleshores una part d'acabar anant a la guerra, malgrat algunes veus clarividents que deien que aquestes guerres que venen, les necessitats que generaran, l'imperi no les podrà aguantar, però en canvi n'hi havia que pensaven, amb una guerra, i això és una mica un pensament anterior, sí. Això farà que tot l'imperi s'unitzi i s'uneixi davant de la guerra.
Els Romanov, a principis de 1914, per tant, falten uns 6 mesos arrodonint per la guerra, commemoren els 300 anys de la dinastia i fan, o decideixen fer una gira,
un viatge
i visitar, i llavors els seus ministres recullen diversos memoràndums. Ells no se n'adonen, però que la gent no és gens entusiasta i que la gent més aviat passa del Romanov, i que els únics que els acullen són els funcionaris, però que en canvi el poble i els ministres i funcionaris que acompanyen el Romanov de la cort estan, disculpeu la paraula, acollonits davant del que veuen, però ells no se n'adonen. I suposo que amb l'imperi austro-hongarès, no sé si tampoc Francesc Josep era més o menys popular.
Francesc Josep era un home que ja tenia 80 i bastant,
que era molt en aquella època,
més o menys, 40 i pico.
Sí, perquè mor en plena
És un home, em sembla que la prudència, es mou amb més prudència que, diguem, alguns dels ministres es mou amb prudència, perquè, tot i que ell sabia que personalment li quedava molt poc, però sí que se li dava per la pròpia experiència. Només ell pensa que havia anat de derrota en derrota i la final no la veu perquè mor al 16, no? A mitja guerra. I es mou amb bastant més prudència que les pressions del Conrad i altres, no? I a Hongria hi havia tensions entre el Tisza, que era, diguem, el
primer ministre,
que governava pràcticament en sistema
dictador,
que li costarà la vida al final, al moment de la ruptura de l'imperi, el Tisza l'assassina amb un atemptat, no? I aleshores, amb la sensació que tinc jo, és que si algú encara es mou amb una certa prudència és el propi emperador, no? I rei d'Hongria. Perquè emperador només ho és... L'exèrcit era dual, no?
Sí.
L'exèrcit de l'imperi, que era l'imperial i el real. I quan es diu real, és l'hongarès, que s'escriu, no sé com... Hombet. I aleshores, bueno, i això... Ara, això sí, perquè... el sapia que tenia que mirar algunes coses.
Sí.
Una cosa és el nombre de soldats de l'imperi, això que us deia. La majoria, el quarta part una mica més, eren alemanys. 18% hongaresos. Ara sí, l'oficialitat, sobre 1.000 oficials, estadístiques estan fetes, uns 800 eren alemanys.
O sigui, estaven, per tant, diguéssim, l'estructura bàsicament...
No, però això no és estrany a la història d'Europa, Té que l'oficialitat és d'un lloc determinat i després la tropa...
La tropa és una altra cosa. Segons va avançant la guerra i la situació es deteriora més dins d'Austro-Hongria, i a més, la guerra, malgrat ningú acaba de ser derrotat ni un costat ni l'altre, no queda clar, l'any 17... ningú pot apostar claríssimament si guanyaran els aliats o guanyarà el bloc central, els imperis centrals. Tot i així, dins d'Austro-Hongria sí que la sensació devia ser ja de gairebé derrota, perquè estaven en mans totalment dels alemanys. L'imperi ja se n'ha...
Aquesta consciència hi era.
Enfonsat.
I aleshores, bueno, és esclar, és allò que... Hi ha aquells intents, ja quan mor Francesc, quan mor l'emperador Francesc Josep, doncs, de l'hereu, l'emperador últim, que és el...
Carles.
De buscar una sortida negociada amb França i Anglaterra, però que els propis alemanys l'acaben bigotejant, i aquesta sortida quan es trenca és quan ja els aliats, que ja estan del 17 cap al 18, ja decideixen que l'imperi, totes les tensions que s'estan negociant, per exemple, els xecs amb el Masaryk, que està als Estats Units, ja des quan decideixen, i a més ja venen els punts de Wilson, que on s'aplicaran serà precisament a l'imperi austro-hongarès.
Thank you.
A inicis de 1918, l'imperi austro-hongarès va signar l'armistici amb la República Ucraïnesa i amb la Rússia Soviètica a Brest-Litovsk, mentre l'emperador Carles I intentava arribar a una pau amb França i la Gran Bretanya sense vencedors ni vençuts. Finalment es va veure obligat a signar la rendició incondicional en la Triple Entesa a l'armistici de Pàdua el 3 de novembre, en ple procés de descomposició dels seus dominis. Els mitjans internacionals parlaven d'humiliació, com aquesta notícia del The New York Times del 5 de novembre de 1918, titulada Rendició completa d'Àustria.
Des de temps immemorials, Àustria ha estat de les nacions que ha mostrat un orgull més gran. Potser amb menys raó que qualsevol altra de les potències que acostumem a anomenar grans. Ara s'arrendeix als aliats i als Estats Units en els termes més humiliants dels que mai hagi sotmès una nació amb pretensió de grandesa. És una rendició completa, que l'aniquila com a beligerant i li impedeix oferir més resistència armada a la voluntat dels seus enemics. Cap terme hauria pogut reduir l'imperi austrohongarès a la impotència i a la innocuïtat de manera més efectiva que aquesta al qual ara ha donat el consentiment. Cessa les hostilitats per terra i per mar immediatament i podem estar segurs que estarà prou content de tenir l'oportunitat de fer-ho. Els seus exèrcits han de ser totalment desmobilitzats i retirats del front occidental, on ha cooperat amb Alemanya. La meitat del seu equipament ha estat lliurat. Evacua tot el territori que ha envaït des de l'inici de la guerra. Més que això, ha de retirar-se darrere de les línies fixades en l'armistici, en una sèrie de delimitacions que restituiran a Itàlia el territori legítimament seu, que durant molt de temps ha estat inclòs dins de les fronteres d'Àustria. Un cop més, l'anell de cera es tanca sobre Alemanya.
En Guàrdia.
Joan Villarroia, desintegració, aniquilació, final de l'imperi austro-hongarès. Això, sí, la guerra és determinant.
Sí, de l'imperi austro-hongarès i altres.
Sí. No. Cauen tres imperis.
Sí. Quatre. L'imperi otomà.
L'otomà ja estava molt tocat.
Sí, però
els joves turcs són d'abans.
Són frases de, diguem-ne, d'historiadors. De la Primera Guerra Mundial. Home, és que el mapa d'Europa, a 1914... és relativament fàcil. L'imperi alemany, l'imperi austro-hongarès i l'imperi rus.
I l'imperi otomà.
Molt poc. Esclar, el 19, imagina't el nombre de nacions que han nascut, no? Sí. Era molt més senzill, no? És el final, no? I de l'imperi rus, també, que el 45 es referà, però mira ara les fronteres actuals de la Rússia, recuperar, no?
Per l'imperi austro-hongarès, no per l'imperi, sinó per la gent que hi vivia a l'imperi austro-hongarès, què va representar allò? Aquell final d'imperi. Va ser bo o va ser dolent?
Depèn. En general, ja a la pròpia guerra hi va haver molts canvis a les zones més barreges ètniques, sobretot a Galícia, que barreja l'actual Polònia, Txèquia, Eslovàquia i tal. Allà els canvis de població, els jueus que van ser expulsats i traslladats, temes religiós. Ja va ser una guerra amb unes... A veure, hi ha aquest famós llibre de fa poc traduït, el setge, està en castellà, és l'assèdio de Priestley, en el qual tu veus unes fotografies de soldats hongaresos mirant faroles i a cada farola hi ha penjat un capellà ortodoxa. Són unes fotografies amb una nitidat claríssima. I llegir ja l'enfrontament que genera entre les ètnies en aquestes zones de front de l'est, és clar. Per tant, les conseqüències al 19 seran dramàtiques i després, és clar, al principi les nacionalitats, a cada una d'aquestes nacionalitats quedaran minories ètniques.
Menys.
Podríem dir, la pròpia Àustria.
Que quedarà, bàsicament, germànica, diguéssim.
I Hongria queda, dels estats contendents, és el que queda més reduït.
Sí.
Però, clar, Txèquia, actual, no? Si tu compares el 19, fent una comparació de 100 anys, no? Hi havia una majoritària que eren els txecs. Majoritària, però no. Sí. No. Hi havia la segona, els eslovacs, amb una part hongaresa, i la part que ens hem oblidat, els sudets alemanys, que seran la causa de la partició el 39.
Sí, sí.
Però el 19 passa i passarà pitjor el 45. Diu, no n'hi ha avui en dia d'alemanys, perquè el 45 són escombrats de la manera...
Kafka escrivia en alemany, vull dir que clar...
Més brutal, no? I això, la complexitat, i això encara avui en dia, per exemple, hi ha minoria hongaresa dins d'Eslovàquia.
Sí, hi ha un detall no menor. Tu has visitat el Parlament hongarès, sí. Té més escons dels diputats que elegeixen perquè reserven aquests escons...
La reivindicació territorial.
Exacte, de Romania. Que diuen, hi ha una sèrie, hi ha una part de Romania que és nostra i que quan un cop la tornem a incorporar a Hongria, aquests escons els tenen reservats. No és una cosa menor, aquest detall.
No, perquè, i Hongria manté aquell principi, si no recordo mal, que un hongarès hagi nascut davant de Jesús, si té l'ascendència hongaresa, és hongarès.
Ah.
Però en part bé, perquè ells queden reduïts a la mínima expressió de lo que havien estat i eren de control a 1919.
Joan Villarroya, no tenim més temps, marxarem amb valsos mentals, allò, perquè el vals és austríac, eh? Perquè les mazurques es diu, em sembla que es diu els hongaresos...
Aquí sí que m'agafaràs...
No fas molt bona cara de ballarí, ja t'haig de dir.
No.
Altres virtuts tens, però aquesta no.
Aquesta no.
Joan Villarroya, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Avantguàrdia. Josep Maria Soler i Sabater, se'n tornem-hi, eh? Ens queda una temporada per davant.
Però fixa't, eh?
Quina temporada porteu?
24 o 25, no ho sé, a mi perdut, allò. Però, sí,
unes quantes.
Sí. És un èxit, no?, que podeu continuar. I que tingueu seguidors.
I tant. No ens passi com l'imperi austrohongarès. Això és l'Avantguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Blai Iniesta i Josep Lluís González. Muntatge musical, Blai Iniesta. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Josep Aguilar.